Cuidem salut amb el Parc Taulí.
Els equips de logopèdia del Parc Taulí atenen cada any més de 2.000 pacients, dels quals un 90% tenen disfàgia, una afecció que implica dificultat a l'hora d'empassar. Com afecta a la qualitat de vida dels pacients? Es pot revertir amb rehabilitació continuada? Per saber-ne més, avui conversem amb la Natàlia Fina, logopeda de l'Hospital de Sabadell. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Exactament, què és la disfàgia?
És una afectació a l'hora de menjar. Hi ha pacients que tenen una alteració en la deglució i això provoca que molts pacients deixin de menjar i puguin tenir una desnutrició o una deshidratació perquè deixen de beure aigua, o pacients que insisteixen i que van menjant i que aquesta alimentació pot anar al pulmó i pot fer infeccions respiratòries.
Què és el que provoca aquesta disfàgia?
És una alteració, normalment a vegades, perquè falta alguna part anatòmica, com són els pacients oncològics, o d'altres perquè és un envelliment de la pròpia musculatura o per alguna afectació també que hagi un pacient que hagi estat a la UCI, que hagi fet una miopatia. És una afectació amb la mobilitat de la musculatura i de la força. O sigui, baixa la tonicitat i a la mínima que alentim el procés de la deglució pot haver-hi una mala protecció de la via aèria per empassar.
Com es pot prevenir o és difícil?
No, hi ha molts pacients que a vegades poden tenir una disfàgia que totalment és transitòria i d'altres que sí que són permanents, com per exemple un pacient amb una demència o amb malalties degeneratives avançades. Són coses que perduraran de per vida fins que morin. Altres, com un pacient amb un ictus o pacients oncològics, nosaltres fem un tractament logopèdic que ens encarreguem d'intentar revertir aquestes dificultats amb exercicis que millorin la musculatura, que millorin també la mobilitat, o d'altres amb mecanismes, estratègies compensatòries per intentar pal·liar aquella falta d'anatomia que tenen alguns pacients.
Com afecta això la qualitat de vida dels pacients? Perquè entenem que amb tot el que expliques és bastant farragós, no?
Doncs molt, perquè a la societat en què vivim tot els fa a partir del menjar, de la beguda i del beure i celebrar menjant. Llavors aquests pacients moltes vegades queden revertida la seva vida social, i no només la d'ella, sinó també la dels familiars que els acompanyen.
La disfàgia és més perillosa amb el menjar o amb el beure?
Amb totes dues. El que passa que potser el més habitual que trobem és amb el beure. I sí que és una cosa que la gent no s'ho espera, perquè diu, però com? No, és que s'ennuega fins i tot amb l'aigua. Bueno, és que l'aigua precisament té una velocitat i una consistència que nosaltres quan empassem no fem tanta força per empassar. I és una cosa que dius, no, és que ha de passar molt fàcil. Pues precisament perquè baixa tan de pressa, a vegades no hem protegit lo suficientment ràpid la via aèria com perquè aquesta aigua se'n vagi cap al pulmó.
Què podem fer per revertir aquesta disfàgia, sobretot per no tenir problemes de seguretat? Perquè entenc que, clar, els ennuegaments, no, serien la cosa més habitual de pacients,
sí,
que pateixen disfàgia.
Nosaltres o fem la típica estratègia d'adaptar l'alimentació i el que fem és espessir els líquids amb espessant o fer una dieta, bueno, doncs a vegades necessita triturat, però no sempre, a vegades retirant un tipus d'aliments que són més de risc i evitem que hi hagi problemes de deglució. O d'altres el que fem, donem estratègies compensatòries per intentar evitar que aquest líquid se'n vagi cap al pulmó abans, no? O treballant la musculatura també, el que comentàvem, no? Fent un tractament logopèdic d'anar fent exercicis com qui va al fisio, doncs el mateix, és musculatura igual, el que passa que és molt més petita, però s'ha de treballar la força i la velocitat.
Els pacients que estan ingressats al Taulí, se'ls fan aquests menús també en funció de les seves necessitats?
Sí, tenim unes dietes de disfàgia que es diuen i en tenim tres tipologies. Una que seria la triturada, que seria el pacient que té una disfàgia molt més severa. Una altra que seria una dieta que és de fàcil mastegació on no hi ha líquids. I tenim una altra que sí que pots beure líquids, però sí, perquè hi ha pacients a vegades que poden menjar sòlid, poden beure líquids, però no poden barrejar totes dues viscositats. I llavors tenim una altra que seria aquesta, no? Seria que hi ha líquids per una banda, sòlids per una altra, però que no hi ha la possibilitat de que hi hagi un plat on hi hagi sòlid i líquid com una sopa.
I com ho entoma el pacient quan beu i és conscient de... M'he de fer aquest menú a mida perquè tinc aquesta problemàtica, perquè tu comentaves al principi, al final el beure, el menjar és un tema social, no?
Sí. Hi ha alguns que ho accepten i d'altres que no. O sigui, no ho toleren i no, hi ha molt mala adherència a aquest tipus d'aliments. Sobretot amb l'espassant passa molt més.
I el tema de la rehabilitació, quins exercicis, per fer-nos una idea, es fan o es plantegen?
Es treballa la llengua, es treballa la musculatura del coll, es treballa el tancament glòtic, perquè nosaltres quan empassem fem un mecanisme molt ràpid durant pocs segons que ha de ser molt concret, a la que això és una miqueta més lent és quan tenim aquest problema. I es fan exercicis de tonificar parts del coll específicament i de la llengua i dels llavis, bueno, perquè en el fons quan empassem, tots empassem amb tota la cara, o sigui, no només amb la llengua, vale? Perquè tu mai menjaràs amb la boca oberta, o sigui, els llavis fan una pressió, les galtes fan una pressió i la llengua també. Bueno, treballem.
Clar, és que intervenen molts factors, sí, molts, que no en som conscients, no?, sí, a l'hora de menjar.
Sí. Sí, jo a vegades quan faig algun curs de formació sempre els dic, intenteu passar amb la boca oberta, no?, sense, amb els llavis oberts, a veure què tal, si és fàcil o no és fàcil. Ho pots aconseguir, sí, però no és fàcil, perquè fem una contracció intraoral, o sigui, tota la musculatura intervé per empassar.
En el cas dels pacients que tenen una disfàgia que és reversible, és a dir, que amb aquests exercicis se'n sortiran, hi ha un temps mitjà de quan poden estar fent aquesta rehabilitació?
No, realment depèn molt de cada pacient. Per exemple, com passa amb un ictus, depèn de la seva neuroplasticitat, de la voluntat, de tot, perquè realment és una rehabilitació. És una, o sigui, també tenim altres mètodes, que tenim les tècniques de neuro... ara no m'ho surt, d'electroestimulació. Tenim un aparell que el que fa és donar corrents en el moment en què nosaltres estem fent exercicis i estem fent deglucions, que el que fa és guanyar aquesta tonicitat. Això també ho fem servir, però la convencional, diguéssim, que a vegades hi ha pacients que poden trigar 3 mesos, o d'altres que no es recuperin, o d'altres que podem aconseguir passar d'un triturat a una fàcil mastegació, o sigui, sense acabar aconseguint una dieta totalment normal, no? O sigui, a vegades ens quedem a mitges i molts recuperen.
Clar, estem parlant molt del pacient, no? Però els pacients que pateixen disfàgia tenen família, tenen cuidadors, de vegades, no? Com s'han d'adaptar també a aquest entorn, a la nova situació?
És un procés d'adaptació. Doncs igual que quan tens una criatura que no pot començar menjant el mateix que tu i has d'anar fent una dieta a part, doncs el mateix. Sí que és veritat que hi ha molts aliments que no ens pensem que es puguin triturar i es poden triturar, perquè hem tingut pacients fins i tot que arriben a triturar-se un biquini posant-li aigua, però bueno, és un procés d'adaptació.
Quantes sessions es fan a la setmana els pacients que fan aquesta rehabilitació?
Normalment es fan dos dies a la setmana, la rehabilitació. Sí que és veritat que tenim un grup de pacients que estan hospitalitzats, que estan dins d'un projecte de rehabilitació intensiva, i aquest tipus de pacients ho fan 5 cops a la setmana.
Que serien els més greus, entenc.
Sí, bueno, tenen uns criteris que han de necessitar també fisioteràpia, teràpia ocupacional i logopèdia. Bueno, no han de tenir-los tots, però sí que l'equip mèdic decideix si aquest pacient entra dins d'aquest programa, i en aquests casos sí que se li fa una rehabilitació més intensiva.
Amb els símptomes, què és el que ens pot fer pensar que patim una disfàgia?
Doncs normalment tos o picor, o que cada vegada el pacient menja menys perquè es fatiguen. Llavors el que fan és reduir les quantitats de menjar, i el que fan és perdre molt de pes. També si un pacient no té tanta sensibilitat que pot provocar una tos, el que fan a vegades són infeccions respiratòries. Llavors si contínuament estan fent ingressos o antibiòtics per infecció respiratòria, aquí s'hauria de valorar si hi ha una disfàgia per darrere.
I hi ha determinades malalties que propicien l'aparició de la disfàgia?
Sí, les de neurologia, o sigui, tot el pacient amb ictus, de demències, o sigui, tota la part de patologia neurològica, oncològica també... de neurocirurgia també, pacients amb afectacions iatrogèniques que hagin estat intubats, pacient de la UCI per una miopatia perquè estan durant molt de temps enllitats, pacient de pneumologia...
I aquests pacients, la seva situació, els més greus, podríem dir, és reversible o hauran de conviure amb aquesta realitat?
Hi ha un tant % que és reversible i altres que no, que els perdurarà de per vida.
Doncs a Natàlia Fina, logopeda del Parc Taulí, gràcies per venir avui i posar una mica més de llum en això de la disfàgia. Gràcies.
Gràcies.